És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Encetem l'espai d'història local del programa És l'hora, com tots els dilluns, és temps per les coses de Palamós, amb en Gavi Martín. Gavi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
Tu, quan eres petit, tenies algun motiu?
Doncs que jo recordi, no.
No t'havia posat cap?
No, la veritat és que no. De tota manera, clar, això poder fa més anys, s'ha perdut una miqueta, malauradament.
Perquè, a més, a les escoles, normalment a classe se'n posaven uns quants.
Sí, n'hi havia uns quants que sí, però poder perquè no destacava per un aspecte físic determinat o per alguna manera determinada, no me'n van posar, però sí, tenia amics que sí que el tenien.
Li faig aquesta pregunta a en Gavi perquè avui en aquest programa parlarem precisament dels motius, d'aquests sobrenoms que es donen, doncs especialment en l'àmbit rural, a les persones per diferents motius que ara mateix analitzarem. Però què serien els motius, Gavi?
Mira, els motius, també anomenats malnom, renom, sobrenom, àlies, són els noms no oficials. Són aquella sèrie de noms que s'apliquen generalment a una persona del poble, que a vegades acaben fins i tot contaminant a la família, és a dir, els motius a vegades són paraules o són mots hereditaris, és a dir, a vegades n'hi ha prou a qualificar un membre de la família perquè tota la família acabi important-se el motiu a casa, com qui diu. I el seu origen, en certa manera, clarament era un objecte de burla. El que passa que amb el temps doncs, han estat, fins i tot han arribat a ser acceptats per l'interessat. Però bàsicament el seu origen és una mica de mofa, una mica de mofa sobre el personatge.
Què prenien com a referència els motius?
De fet, des d'aspectes psicològics de la persona, alternar la persona, la seva ocupació professional, les seves activitats habituals, les seves manies, diminutius, augmentatius, característiques físiques, tot el que pogués ser origen de motiu, doncs servia a la gent del poble per posar nom a una determinada persona, a un determinat personatge del poble, que fins i tot arribava a ser més conegut per el seu àlies, pel seu motiu, que no pas pel nom propi. Això passava molt abans. El que passa que, malauradament, ja podem dir que després de la Guerra Civil tot això dels motius s'ha perdut una mica, tot i que ja alguns han perdurat,
Moltes vegades m'imagino que podríem fer fins i tot classificacions temàtiques, no?, d'aquests sobrenoms.
Sí, bàsicament n'hi ha moltíssimes i si vols avui ja farem un repàs, no? Aquests motius són... Clar, deia que això es perdia després de la guerra, no?, perquè podem dir que fins abans de la guerra Palamós era més petit, no?, era molt rural i això del motiu sembla que té un lligam bastant fort, no?, amb el món rural, més que no pas amb una petita ciutat provinciana que podem dir que ens hem convertit ara, oi?
Per tant, és cert això que diuen que a més petit el poble més quantitat de motius?
Completament cert, i més està comprovat. En pobles petits és realment la quantitat de motius és més gran, fins a tal punt que gairebé totes les cases del poble són conegudes pel seu motiu més que no pas pel cognom de la gent que viu allà.
Per tant, Palamós doncs, no va ser una excepció en això i m'imagino doncs, que els motius també estaven a l'ordre del dia.
Sí, encara estan a l'ordre del dia. Alguns que han perdurat, no és l'habitual, poder ara ja no se'n posen tants com abans, però bé, qui no ha sentit parlar de Cal Boter? Sí, la botiga de vetes i fils que tots coneixem, no? Cal Boter. De fet, aquest nom ve perquè l'avi de l'actual propietari, la família Boter que diem nosaltres, de fet, era boter. Tenia botes, però no botes de caminar, de fer sabates, sinó que tenia una taverna i tenia moltes botes en allà. Aquest senyor es deia Miquel Carós Massa i era de Cassà de la Selva. I això ha fet, doncs, que aquest nom d'aquest ésser tan particular de les botes i del fet de tenir la taverna doncs hagi impregnat tota la família fins avui en dia, que tant és així que tots els coneixem com els de Cal Boter. Fixa't si antigament era important l'àlies, que fins i tot en els documents notarials, quan trobes contractes o quan trobes testimonis de personatges, doncs hi apunten el nom, el cognom, i al costat sempre posaven àlies Xico, o àlies Petit, o àlies El Valent, no?
Que era allò que veritablement l'identificava.
Exacte, perquè moltes vegades la gent del poble desconeixien o oblidaven el nom i el cognom i prenia més importància aquest àlies o aquest motiu.
Escolta'm, aquí a Palamós, si fem un repàs, podem anar trobant motius per sectors, podríem dir, no? Allò que dèiem abans, per exemple, per sectors professionals. Els pescadors, per exemple, era un sector professional on els motius doncs, estaven molt, molt en boga, oi?
Sí, perquè, de fet, hem de tenir en compte que Palamós, diguem, clar, litoral, era un port pesquer, doncs hi havia un tràfic de gent, i això sempre feia que aquest món pesquer estigués sempre envoltat d'anècdotes, i aquestes anècdotes, aquests episodis, aquestes curiositats que els hi passava a la gent, doncs moltes vegades això generava motius. Mira, perquè ens entenguem com funcionava un motiu, podem explicar una anècdota curiosa que va passar al segle XIX, que hi ha dos personatges que estan jugant una partida de cartes en el casino dels senyors, allà a la plaça Morada, on hi havia antigament el casino dels senyors. Sí. Un es deia en Balafí, lògicament era el seu motiu, i l'altre li deien Emilio Gardela. I veurem per què li deien Emilio Gardela, perquè sembla que estaven jugant entre dos o tres, i Emilio Gardela anava dient Balafí, sembla que ha jugat malament la partida, sembla que ha castigat malament la carta, Balafí, jo hauria tret l'altre. Clar, és el que dèiem, no? El motiu no sempre és ben acceptat per la persona a la qual li diuen o a la qual li han posat. I en Balafí sembla que això no li feia gaire gràcia.
I anava pujant la mosca al nas,
Exacte, i anava dient, Balafí, mira de treure una altra carta, i anava repetint. I això sembla que va arribar a un punt que el va emprenyar de tal manera que en Balafí va agafar i li va fer placa, una gardela, una bona bufetada, que diuen que va ser un cop tan sec que tota la gent del casino es va girar i ell va continuar jugant com si res. I des d'aquell dia, aquest tal Emilio, el coneixen com a Emilio de la Gardela o Emilio Gardela. I a partir d'aquí, doncs aquest personatge doncs es va començar a tenir aquest tipus de motiu. És a dir, n'hi ha prou amb una petita anècdota, una petita acció, per convertir-te en un motiu determinat.
I el més curiós és el que explicaves abans, no? Probablement, no sé si seria així, però podria passar que el seu fill després el conegués també com en Gardela, tot i que no n'hagués donat mai cap.
Exacte. Mira, hi ha un altre, perquè veus també el concepte de l'herència. Sembla ser que la besàvia d'en Delfí Rovira era una senyora que portava sempre una ovella que l'acompanyava. I l'ovella es deia Tartola. Anaven amunt i avall amb l'ovella i ell, Tartola cap aquí, la dona, Tartola cap allà. I tant que hi ha Tartola, la gent va començar a posar el motiu en aquesta senyora com la Tartola. Ja la coneixien com la Tartola. En quant a l'herència, aquesta senyora, lògicament, va tenir fills. I des d'aquell temps, els fills es deien en Tartó. És a dir que, de fet, de la Tartola van passar en Tartó. És l'exemple clar de l'herència dels motius, que encara fins i tot molts perduren avui en dia.
Hi havia altres sectors on també doncs, era molt, molt fàcil, fins i tot encara passa avui això, doncs, posar motius, per exemple, els futbolistes, el futbol, una activitat molt arrelada aquí a Palamós. Recordem en aquest cas en Xatxo, en Bolitxa, en Bicicleta, en Galgo, tot molt relacionat amb l'activitat esportiva, no?
Sí, però si t'hi fixes, la majoria, quan se'ls hi posen els futbolistes, la majoria són deguts a les seves qualitats físiques,
clar.
La seva velocitat, generalment, la seva habilitat. De fet, bàsicament, la majoria de motius que es posen estan relacionats amb el físic, bàsicament. Hi ha els diminutius i els augmentatius, una cosa més petita, una cosa més gran. O bé, per determinades trets físics que destaquen, per exemple, les dimensions i la forma del cos, el color del cabell, la mida de certes parts del cos, les diferències físiques, és a dir, per exemple, podem fer un repàs d'alguns aquí a Palamós, no? En Mingues, en Xato el Pigat, per exemple, en Bigotassos, vull dir, són evidents, no? En Mitja Pussa, vull dir, una persona que no devia ser gaire gran, en Cales Grosses, encara hi ha gent que es deuen recordar que al carrer Major hi havia Cales Grosses, que eren dones que devien ser bastant
refetes.
Exacte, refetones, no? Que diríem. Després hi havia Cal Coix, vull dir, és evident, també, en Pepet Japerut, Cala Peluda, l'Ull de Vidre, no cal dir també per què, i més recentment també hi ha gent que coneixerà, no sé, vull dir, hi ha molts motius que també fins i tot han perdurat o que són actuals. Vull dir que a vegades també aquests motius o aquests trets físics es converteixen en un fet diferencial, és a dir, aquí a Palamós, en aquells temps, parlo poder principis de segle XX, hi havia dos palets, la família Palet. però l'antiga botiga del carrer Major, allà hi havia un palet cego, perquè com que hi havia dos palets i un era cec, l'havíem de diferenciar de l'altre. No? Per tant, el que va rebre el motiu van ser el palet cego, i bé, de fet, això també va afectar, diguem, la família, no? Perquè era el de Can Palet Cego. Trobem diminutius, no?, que també van donar nom a les famílies, com el Camp Mundet, en Cameta, en Blasito, no? Això ja donava a ser en Can, aquest can típic, no?, de la casa de... augmentatius, com Escabrot, Can Llarbot, en Micaló... vull dir, trobaríem un munt. També a Sant Joan trobem Cal Coix. Referent a Cal Coix, hi ha una anècdota divertida, no?, que és com es genera això. De fet, no, en aquella casa no hi havia cap coix, però va passar perquè sembla ser que l'àvia de la família de la senyora Gràcia Sabrià, que tenia una botiga, una bodega, doncs a la casa, aquesta bodega, tenien dos accessos, dues entrades, una pel davant i una pel darrere. I com que en aquell temps funcionava tant la picaresca, això de tenir dues entrades, a vegades suposava que tu la tenies de davant i algú t'entrava per darrere i et fotia un got de vi. Tu la tenies de darrere i algú t'entrava per davant i et fotia un altre got de vi. I aquella dona, una mica cansada, ja d'anar perdent, diguem, gènere en el negoci, doncs va agafar un amic del poble i va dir: escolta, fem una cosa, jo et dono un tant i tu te sentes a la porta del darrere mentre jo tinc al davant
i vigiles una
i
mica.
Així vigiles una mica. Amb la mala fortuna que aquest senyor, doncs, era coix, no? Va dir: bueno, que aquest senyor és coix i no pot treballar altres coses, el ficaré aquí. I a partir d'aquí, aquella botiga, aquella bodega, es va convertir en Cal Coix, no? Sense aparentment tenir relació amb la família, sinó a través d'aquest senyor que van col·locar arran de porta.
Sí que convindrem que molt rebuscats no eren,
No, què va.
Eren molt evidents.
Tot. Fins i tot n'hi ha molts que s'adapten a temps moderns, no? Més recentment trobem un senyor que li deien el Plexi. Era el senyor Joan Major, que durant l'època de l'expansió del plàstic, doncs es veu que era un senyor que era molt prim i molt alt, no? I com que, bueno, es va popularitzar en aquell temps el plexiglàs, que és un material prim i flexible d'aquesta de la família de plàstics, no? Doncs, bueno, doncs per les qualitats físiques d'aquest senyor i les característiques del material, la gent que va posar el motiu, doncs, va creure que lligava. I a partir d'aquell temps aquest senyor se'l coneixia per en Plexi.
Comentàvem abans també, sobretot a través d'establiments, molts d'aquests motius doncs encara perviuen avui en dia, no? Parlàvem abans de Cal Boter, podríem parlar de Cala Maria de Cadaqués, podríem parlar de Cala Pepa Caneja, per exemple.
Exacte.
Doncs noms que d'alguna manera s'han mantingut com una marca, no?
Clar, Cala Maria de Cadaqués, perquè també trobem molts que fan referència a la procedència de la gent, no? I en seguida tenies en lloc la procedència de la gent, no? Com topònims, no? La Carmeta Francesa, també és pròpia d'aquí Palamós, la Maria de Cadaqués, el Moro, qui no coneix el Moro del cementiri, per recordem, fa anys, jo encara no recordo de petit, els anys 70, clar, aquí Palamós de Moro només n'hi havia un. Ara ja en trobem més, però aquell temps només n'hi havia un. La gent no sabia ni com es deia. No, era com que era l'únic, era el Moro, i sempre era el Moro, el del cementiri, que vivia just al costat del cementiri, perquè jo sempre el veia per allà, amb la seva família, però era el Moro. Era el Moro majúscules de Palamós, perquè no n'hi havia cap més, no? I va quedar el motiu aquest, no? O l'Agustí de Calella, també hi ha una sèrie de personatges relacionats amb topònims, amb la procedència de la gent que ha vingut de Palamós. I la Pepa Caneja és evident, vull dir, una persona caneja és una persona, diguem, de no gaire alçada, una persona petitona. I per això dic que els efectes físics bàsicament sempre estaven a l'ordre del dia, a l'hora de posar motius.
Gavi, en l'època dels nicknames estan condemnats a desaparèixer els motius ja?
De fet, no deixen de ser motius els nicknames. El que passa que l'avantatge que te'l poses tu, tu tries el que a tu t'agrada, no? És diferent. Aquí el divertit del motiu és que te'l posava l'altra gent. Per tant, tenia un afany de ridiculitzar, no? Uh-huh. Fins a tal punt que, fins i tot, per posar motius, es feien servir onomatopeies, sons. Aquí a Palamós trobem en Sic-Sic, en Xip-Xap, en Pichi-Pichi, en Xito-Xeto, que vull dir que són noms bastant còmics, no? Trobem un altre grup de motius també bastant interessant, que és que estan relacionats amb un nom d'un objecte, no? I aquí poder anirem a parar amb un dels motius fins i tot més coneguts avui en dia a Palamós, que són els Bomba. Mm-hmm. Qui no ha comprat anxoves dels Bomba o peixos al mercat dels Bomba?
Motius que es converteixen en marques comercials.
Exacte, exacte, exacte. Però segurament molta gent deu haver pensat, ostres, però com és que aquesta gent es diu els Bomba? I moltes vegades te diuen la família Bomba. Dic, no, aquesta gent no es diu en Bomba. Aquesta gent són la família Font. El que passa que sembla ser que un avi de la família, perquè aquí hi ha dues versions, eh? Perquè a vegades explicar el motiu té el seu punt de delicat perquè no saps mai ben bé quina versió creure. Ah. Però expliquem les dues. L'avi de la família sembla ser que tocava amb una orquestra i l'instrument que tocava era el bombo. Aquí és un exemple de com un objecte acaba contaminant, diguem, el nom de la família, o acaba convertint-se en un sobrenom. I una altra versió és que a aquest senyor li agradava molt beure, i en aquella època, bàsicament, el que més hi havia era vi. I perquè ens entenguem, si a Anglaterra demanes una pinta i et donen aquells gots grans de cervesa, doncs aquí demanaves una bomba, i realment et donaven un got d'aquells ben plens i ben, no sé si arribaria al mig litre, però ben bé de vi. Uh-huh. I això se'n deia una bomba. I aquest senyor, com que li dava a beure, doncs també va agafar, diguem, el nom d'aquesta beguda, més que d'aquesta beguda, de la quantitat.
Una unitat de mesura, gairebé. No?
Exacte. Ben bé, doncs, això. No? I això també, doncs, seria la segona versió per saber com aquesta família de pescadors, tornem a el que abans hem dit, dels pescadors, tota aquesta família de pescadors, doncs, és coneguda pels Bomba. Fins i tot, curiosament, un motiu acceptat per ells, no només acceptat, sinó que han incorporat com a marca dels seus productes.
Com a element identificatiu comercial, clarament. Molt bé, doncs les curiositats dels motius, dels renoms i malnoms han protagonitzat avui el nostre temps del Coses de Palamós. Gavi Martín, moltes gràcies.
A vosaltres.